I ara davant de nosaltres el diputat nacional i anem a preguntar-li sobre aquestes qüestions que ens deixen un poc a riages valencians. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Què li passa al ministre Ábalos que li dona 127 milions a Madrid, 110 a Barcelona i a València en dona 10? No deu entendre el valencià, no?
L'entén, però poc. A veure, jo, és una cosa que no té explicació. És a dir, tots els països europeus tenen una llei del transport metropolità i els diners, evidentment, s'han de repartir en funció de la infraestructura que tingues i de la població que tingues. Però el que no pot ser és que tinga Madrid, en fi, 120, quasi 127 milions i Barcelona 110 i València només 10, quan la diferència de població no és eixa. Amb aquest criteri, València hauria de rebre com a mínim 50 milions d'euros. I clar, passa un any, passa un altre. I ara veurem estos fons que en destinaran, estos fons, diríem, d'emergència, d'estos 16.000, n'hi ha 800 que es dedicaran al transport. I dels 800, 400 se'ls repartiran Madrid i Barcelona. I València, en principi, no rebrà res. Això és les notícies que ens arriben, perquè el decret jo crec que s'ha de traure la setmana que ve. Per tant, si ja no rebem res, diríem, dels pressupostos generals de l'Estat, ja rebem només 10 milions, i ara se'ho tornen a emportar tot, Madrid i Barcelona, i, escolta, la pandèmia ha sigut la mateixa en Castelló, en La Corunya, i en Vila-real, i en Sueca, i en Madrid, i en Barcelona, i en València. I, per tant, jo crec que totes les ciutats, en major o menor mesura, tenen un transport metropolità que s'haurà vist afectat, que hauran baixat els seus ingressos, que tindran problemes enguany per a poder quadrar la fulla de resultats, i per tant jo crec que les ajudes han d'anar, diríem, no només per a Madrid i Barcelona, sinó també per a totes aquelles ciutats que tinguin una àrea metropolitana gran i que hagin tingut aquestes pèrdues. Però, clar, és un any i un altre. A vegades em diuen a mi que si sempre estic com a mi, és que no puc deixar d'estar en el mateix. És que és una cosa i una altra, i sempre hem d'estar reclamant el que és just.
I altra cosa que també ens ha llamat poderosament l'atenció és la famosa vinyeta, és a dir, ara ens diuen que tindrem que tornar a pagar la AP7.
A veure, jo era una cosa que sempre tenia la mosca darrere de l'orella. Jo cada vegada que el ministre Ábalos ha comparegut, li he preguntat, cada vegada, però pensen tornar a ficar algun tipus d'impost? Pensen tornar a ficar algun tipus de taxa a la gent que utilitza? I sempre s'esmunyia com una anguila. És a dir, no acabava de dir clarament ni sí ni no. I jo crec que ara s'ha hagut això, un globus sonda, per a veure quin és el rebuig i quina és la...
Clar.
Jo crec que els valencians no podem permetre que en fi, que se fiqui la vinyeta o la vinyeta és per a tot l'Estat, és a dir, per a totes aquelles autopistes, sobretot pel centre de la península, que no han pagat mai i que segueixen sense pagar, o el que no pot ser és que diguin no, i si autopista que l'hem pagada vora 50 anys, que ara o altra vegada seguim pagant-la. Jo crec que els valencians ahir tenim una dita molt que ho descriu molt bé: otros moros, otros cristians. Però no podem ser nosaltres sempre els que carreguen sobre nosaltres un pagament que en altres llocs no està. Per tant, nosaltres ens oposarem d'una manera molt ferma a que això es torni a instaurar.
Després, quan se vota a favor de l'ingrés mínim vital, tots miren a Compromís, evidentment, i Compromís vota a favor, com era d'esperar, no? però se té que continuar en la reivindicació. És a dir, per què la renda valenciana d'inclusió no tramita l'ingrés mínim vital? És a dir, per què nosaltres no ens han fet major d'edat, no som capaços de poder tramitar aquesta renda, com si passa en altres comunitats autònomes?
Pues, jo li ho he dit, i Mònica l'altre li ho ha dit, per activa i per passiva. És a dir, si nosaltres ja fa 2 anys que estem tramitant la renda valenciana, que està atenent a 57.000 valencians i valencianes, tenim la capacitat de poder-ho fer. A més, l'altre dia va comparèixer el ministre 2 dies abans de la seva aprovació, i el ministre, que és molt aficionat a fer diapositives, en fi, a fer presentacions en PowerPoint,
sí.
A mi m'agrada, perquè crec que s'entén tot millor, en una deia que buscaria la col·laboració d'ajuntaments i comunitats autònomes per la seva proximitat a aquells que l'han de rebre. Pues clar que sí. És a dir, és que la proximitat dels que hem sigut alcaldes o hem sigut regidors de serveis socials, ho sabem. Són els ajuntaments i les comunitats autònomes qui millor saben quines persones ho necessiten. I per tant, escolta, si els bascos ho saben tramitar i els navarros també, els valencians estem igual de preparats per a poder gestionar. I nosaltres el que dèiem és pues, bueno, que es transferisquen els recursos i que des de la Conselleria de Benestar Social que se faça una sola prestació en un sol itinerari, és a dir, que no n'hi hagi per una banda la renda mínima que paga l'Estat i per una altra el complement de la renda valenciana d'inclusió, que sigui només una cosa i que no se tinguin que tramitar 2 coses. Per tant, jo crec que és de raó, és de sentit comú que aquestes 2 prestacions s'unifiquen i siga aquella comunitat autònoma que vulga, i nosaltres volem i hem demostrat que podem que ens permeta. I per això jo li vaig en la compareixença li vaig dir hi ha una transitòria en el seu decret que parla de signar convenis en les comunitats autònomes que vulguin gestionar per si mateix esta renda, esta ingrés mínim vital. La resposta també va ser deixes de xiular a l'aire i de no. És a dir, no va dir exactament quan es podria signar el conveni. En tot cas, es va aprovar i, per tant, ja té vigència, la gent ja pot entrar per a demanar l'ingrés mínim vital, però es va aprovar també que es tramitarà com a projecte de llei. I, per tant, ahir Compromís presentarà les esmenes en el que nosaltres direm que des del mateix moment en què una comunitat autònoma ho demana, que se signi un conveni entre el Ministeri i la comunitat autònoma per a poder-ho gestionar. Jo crec que és lo raonable. És una competència que la Constitució atribueix a les comunitats autònomes, és a dir, les rendes d'inclusió, i per tant, lo normal que ho gestioni la comunitat autònoma, que és la més pròxima al ciutadà.
Pedro Sánchez, suposa que, clar, també li vull dir a vostè si havia fet les paus en Pedro Sánchez. Clar, Pedro Sánchez, quan el van fer president, quan van entrar els diputats de Compromís i van apoyar aquella moció, parlava de Compromís. Seguís parlant de la mateixa manera? És a dir, seguís volent fer les paus en Compromís en aquest moment?
Bueno, a veure, en els 2 discursos que farem la setmana passada, tant jo com ell vam acabar dient que teníem la mà oberta i la porta oberta. Nosaltres ho diem de veritat. És a dir, a mi m'agrada més signar un acord que no signar-lo. I en aquest sentit, nosaltres el que li diem al Partit Socialista és que, en fi, que tracte bé a aquells que li han permès que governa. És a dir, sense Compromís el Ximo Puig no seria president i sense Compromís Pedro Sánchez no seria president. I per tant, jo crec que ha de tractar amb respecte a aquells que permeten que tu puguis estar de president bé siga de l'Estat, bé siga de la comunitat autònoma. I nosaltres és això el que diem.
Clar,
El problema
però
és...
se pot entendre, la gent pot entendre les coses de dues maneres, és dir, quan el compromís ho demana... Això no ocorrís, no ve la quantitat a la Comunitat Valenciana que té que vindre, i després sí que li diu, o sí que fa una concessió a Ximo Puig dient que el repartiment dels fons europeus serà poblacional, i ahí és allò de, bueno, si no us ho donen per un costat, us ho donen per un altre. Ahí la població se li porta a confusió, és dir, mire, si és que no sé com ha d'entendre el president del govern que, no ho sé, digue-ho vostè.
Jo és el que estava dient. Anem a veure. Per acabar aprovant parcialment allò que definia compromís, no hauria sigut millor acabar tancant un acord en compromís? Perquè...
Però, clar, és quan ens fa dudar, és dir, no tanque un acord de compromís, si tanque un acord en Ximo Puig.
Claro, efectivament. Jo crec que al final algú no vol reconèixer el paper que té compromís, si més no de denunciar aquelles coses com esta mateixa setmana que hem denunciat el tema del repartiment dels 800 milions del transport, i els valencians novament ens quedem fora o molt fora d'aquest repartiment.
Sí, però ara sap el que ocorris, que ens pot passar igual, o es pot passar igual que l'altra volta, que és compromís, diu, val, però nosaltres qui li ha pegat la pata al formiguer? Al final se vindran dels fons europeus. Val, ara parlem de la mobilitat. El ministre Ábalos pot fer un altre moviment i donar-lo per un altre costat. Entonces, torna a passar igual o algo similar?
Bueno, jo a vegades veig que n'hi ha poca lleialtat. És a dir, som nosaltres els que... Sense nosaltres, probablement aquestes coses passarien desapercebudes. I potser algú té l'intent de dir, bueno, de deslegitimar a compromís no acabar tancant ningú acord en ell. Però jo sempre ho dic, si no estigués a compromís, d'aquestes coses no se'n parlaria. Els primers que hem parlat, per exemple, del transport, va ser l'altre dia el propi senador per Castelló, Carles Molet, hem sigut nosaltres que ho hem denunciat, ha sigut l'alcalde de València. És a dir, sense compromís, probablement aquestes coses passarien molt per damunt. Per tant, jo crec que hi ha alguns que no volen reconèixer ni acabar tancant acords en compromís, però jo insistís, el paper de compromís serà sempre este. És a dir, quan vegem que els interessos valencians no estan ben representats, no són justos en els valencians, nosaltres estarem ahí per a denunciar-ho i per a intentar arribar a acord. Perquè nosaltres, insistís, preferim arribar a un acord que seguir fent este paper de Pepito Grillo i de denunciar permanentment. Però, escolta, passe el que passe, nosaltres no abdicarem d'este paper, perquè crec que si els problemes no es plantegen, si els problemes no es denuncien, els problemes no se saben i, per tant, els problemes no se solucionen.
Mira, ara li pregunto ja, vaig a preguntar-li dos partits, si no tenen res a veure amb vostè, però potser així a la distància vostè té, o com els té més prop, pot donar-me un punt de vista distint. El Partit Socialista i Unides Podem, jo sé que compromís, si vol, portar al Congrés, investigar la presumpta corrupció del rei emèrit, però ahir sí que n'hi ha una clara diferència d'opinions entre el Partit Socialista i Unides Podem. Això pot crear malestar entre ells, entre aquests dos socis de govern?
Home, ja s'ha votat en altres ocasions, entre altres la comissió d'investigació que nosaltres vam presentar farà uns mesos i que ja es va votar en la mesa amb un vot dispar. Jo crec que el Partit Socialista hauria de començar a deixar de tindre por de que s'investiguen, en definitiva, els comptes d'una institució. És a dir, la monarquia és una institució d'aquest estat i, per tant, com més clar, com més transparent, més sòlida serà aquesta institució. Si alguns s'empenyen en amagar baix l'estora tota la porqueria que puga haver tingut ixe monarca, pues, escolte, jo crec que no li estan fent un favor a ixa institució. I jo ho dic sempre, jo no som monàrquic, jo, en fi, no som monàrquic, però si jo fora monàrquic, jo votaria a favor d'aquesta comissió d'investigació, entre altres coses, perquè una institució, quan més transparent és, quan tot el món sap que aquesta institució no té res a amagar, més sòlida és aquesta institució. Si alguns, la població percep que alguns no volen que s'investigui les presumptes anomalies que ha fet aquest rei emèrit, pues escolte, jo em posaria la mosca darrere l'orella i diria, per què no volen que s'investigui? Que no hi ha coses clares? I efectivament, si és la pròpia fiscalia la que ha portat al Tribunal Suprem la investigació d'aixòs moviments de comissions i d'aixòs moviments de diners en paraïsos fiscals que va fer el rei emèrit, pues escolte, si és la pròpia fiscalia, per què el propi Parlament no ha de poder investigar? Quan és el Parlament qui aprova els comptes en els pressupostos generals de l'Estat, aprova els comptes i ixe rei emèrit ha estat cobrant durant molts anys de tots els ciutadans per a que damunt encara cobrara comissions per fer la seva feina, és com si una persona, a banda de cobrar per fer la seva feina, en fi, parar a la mà i a replegar a comissions. Jo crec que, en fi, i damunt s'ho van portar a paraïsos fiscals. Jo crec que, en fi, per la pròpia salut de la institució de la monarquia, per la pròpia salut democràtica, jo crec que el Partit Socialista hauria de votar a favor de que aquesta comissió d'una vegada per totes es pogués constituir.
Vostè ha vist l'última enquesta que ha eixit, que diuen que, o sigui, que pràcticament la part dreta i la part esquerra estan a la part. Això ha sigut l'última enquesta que ha eixit bueno, fa unes hores. Val? Però el que més ens ha llamat l'atenció és que el Partit Socialista i Ciutadans se fan ullets.
Bueno, el Partit Socialista haurà de decidir què vol ser de major. És a dir, hi ha algunes coses en les que es poden coincidir, però hi ha coses en les que, evidentment, el Ciutadans trau la seva cara. Ahir, per exemple, es debatia en el Congrés una taxa sobre les transaccions financeres.
Sí, sí.
I tant Vox com el Partit Popular com Ciutadans van posar una esmena a la totalitat perquè aquesta taxa no es pogués aprovar. Una taxa que, en definitiva, no grava a les persones que tenen accions d'un banc, de Telefònica o del que sigui. L'únic que es grava són aquestes compravendes. El 90% i escaig especulatives que es fan de grans quantitats de diners que van ací i allà de manera especulativa per a traure un rendiment. I és una taxa molt modesta. Vostè pensa que una persona normal que faça un moviment d'una compra d'accions pagaria si fa una compra de 1.000 euros, pagaria 2 euros. És a dir, el que val un cafè, una cervesa, un refresc. És una taxa, en definitiva, que a qui va dirigida i qui la pagarà són aquells que fan moviments especulatius de compra-venda d'accions. I la dreta ahir ho va dir. Per tant, quan el Partit Socialista en fi, acorda amb Ciutadans, jo crec que el Partit Socialista ha de tindre clar quins interessos defensa en determinats moments, i ahir va ser un d'ells. Quan es facin els pressupostos, bueno, el Partit Socialista haurà de triar si els socis que li van permetre que estiguera governant o bé aquells que van votar no, i que han votat no de manera reiterada a la seva investidura. En fi, de vegades, jugar amb foc, algú acaba cremant-se.
Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bon dia i encantat una vegada més d'estar amb tota la gent de Vila-real.